Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs això, un minut per arribar a les 10 i 20, per dir alguna cosa, a les 10 i 19. Aquest matí que saludem a Santi Llacuna. Santi, bon dia.
Hola, bon dia.
De nou benvingut el director del Parc del Garraf. El mes passat venia en aquest espai Xavier Roget. I Xavier Roget parlava de les retallades i de com... Doncs el parc, com tota entitat i institució, especialment pública, doncs ha d'adaptar-se a aquests nous temps que venen a partir doncs, de posar més imaginació i de tenir menys diners a sobre la taula, salvant, això sí, aquella inversió famosa de la Caixa. Podem fer com a balanç l'any de l'inici de les retallades?
Bueno, de fet, les retallades ja han estat, doncs, com bé va dir el mes passat, no?, en Xavier Roget, però és també el que deia, l'enginy, no? Vull dir, amb els recursos que tenim, si són menys, els mirarem d'optimitzar al màxim i treure-li el màxim de suc. Vull dir, això és el que estem fent. I per altra banda, també és una època que et dona temps a preparar projectes, a noves iniciatives, que potser no les pots portar a terme, però que de cara a un futur, doncs... Poden ser viables. No sé, el tema de la biomassa, per exemple, ara estem també treballant molt amb aquest tema, perquè arrel del que hem comentat en els últims anys, projectes Caixa, hi ha hagut doncs, moltes tasques forestals, s'ha generat molta, diguéssim, restes vegetals, que això de cara a temes de biomassa doncs, poden ser molt importants doncs, poder-les reutilitzar. S'han de reutilitzar sempre i quan tinguem doncs, aquestes calderes o aquests cremadors per poder-ne fer ús d'aquesta biomassa.
Això de cremar sempre fa...
Ah, sí. I cremar perquè efectivament el que fa aquesta caldera és cremar la virosta o les
Correcte.
Estelles d'aquesta doncs, fusta que es genera aquí al Garraf.
Fa com una certa por, però això implicaria la instal·lació de forns o com...
Bueno, seria un canvi de caldera, o sigui, s'han de valorar, per això deia ara, lo interessant és fer una valoració, fer un estudi, fer un projecte, de dir, veure què és el que ara tenim, quants anys fa que aquestes calderes doncs, estan funcionant, quin és el rendiment, i valorar doncs, si s'acaba optant per fer en alguns d'aquests equipaments que pot tenir doncs, Diputació de Barcelona, veure quina seria la viabilitat per poder-ho tirar endavant.
D'acord. Perquè el que comentàvem al principi, un parc es pot gestionar amb pocs diners?
Sí, de fet es podria gestionar amb pocs diners, el que passa que, clar...
Es poden fer menys coses, també.
Es poden fer menys coses i, a més, ens hem anat creant en aquests anys doncs hi ha unes necessitats, o sigui, estaves treballant amb uns pressupostos, estaves acostumat a tenir doncs, les pistes, amb, jo diria, en un bon estat, molt ben transitables, els rètols els anàvem canviant, si recorden, fa uns anys es va fer també un canvi de disseny d'aquests d'uns suports que eren metàl·lics a un altre suport en fusta més integrat en aquest entorn. Vull dir, totes aquestes coses, clar, de cop hi pot haver una mica més de frenada a l'hora de recanviar a tot aquest mobiliari. Es podria gestionar, indubtablement, amb menys diners, però quan ja vas a una velocitat, doncs et crea unes necessitats, i aquestes necessitats, doncs, indubtablement, que la gent les acaba valorant. Quan ve el parc, de seguida, valora molt positivament, escolta, que s'ha canviat, allò que està trencat, ja està. Si això ens costa una mica més fer-ho, s'hauran de donar prioritats, vull dir... Jo tampoc, vull dir, la veritat és que penso que aquest últim any hem fet un esforç important en reajustar moltes coses i aquest any que ve farem exactament el mateix i excepte que sorgís alguna cosa molt fora de context, penso que el visitant del parc no ha de notar cap tipus de diferència.
Què és allò més prescindible i què és allò, aquella línia vermella a partir de la qual una cosa ha de mantenir-se, peti qui peti?
A veure, jo diria que l'objectiu d'un espai natural, que és la conservació, i és el que sigui compatible amb la visitació. Indubtablement que si tenim això, el que hem de facilitar és que la gent que pugui arribar a aquest espai natural tingui totes les indicacions per poder fer les activitats que en aquest espai es poden fer, indicant-li, recomanant, fent les coses que calguin. I per altra banda, indubtablement que pel tema de conservació s'han de posar tots els medis en què això sigui possible, la conservació de les àligues, de les tortugues i de totes les espècies i les espècies vegetals que hi ha en aquest territori. Llavors, si això ho podem fer d'una manera, destinant-hi uns diners per tancar aquest camí, fer això o fer l'altre, o bé s'haurà de fer amb els nostres propis guardes, però jo crec que el més important és garantir que aquesta conservació és compatible amb aquest ús públic, i per tant farem tots els esforços perquè sigui així. I com li repeteixo, jo penso que no han de notar cap tipus de diferència a l'hora de gaudir d'aquest espai. I a més, diria que en aquests últims anys, aprofitant doncs aquesta bonança, que hi ha hagut molt, a veure, els nivells pressupostaris en estatals, també s'han fet moltíssimes coses que ara ja les tenim. O sigui, diria que dels anys 90 fins ara s'han fet molts temes d'infraestructures, d'eixos viaris, de temes de prevenció d'incendis. O sigui, s'ha fet un esforç molt important que ara hi haurà més manteniment, més que fer coses noves. Com dèiem, per exemple, itineraris, en els últims anys s'han creat de nous, s'han senyalitzat, doncs bueno, aquests anys no en creem de nous, fem el que tenim, ho mantenim i que la gent pugui gaudir del que ara hi ha. Per això preocuparia més això si t'hagués agafat quan estàs arrencant, però diria que aquest parc amb els anys doncs, que porta ja tenim consolidat doncs, tot un projecte, tota una iniciativa que caldrà doncs, mantenir, i si aquests diners de manteniment són superiors, doncs podrem fer alguna cosa més, diguéssim, d'inversió, i si no serà estrictament manteniment, que això indubtablement que serà així.
Com a totes les administracions.
Com a totes les administracions, exactament.
Com ha anat aquest any? Com definiríem el 2020?
Bé, amb el balanç, el que ens acaba doncs, el que s'acaba destacant és, a veure, el tema prevenció d'incendis, no? Diria que aquesta és la clau de...
Perquè un any vagi bé o no?
Que un any vagi bé o no, exacte. Jo penso, tots els esforços que s'estan fent, perquè diem, la prevenció d'incendis la fem només a l'estiu, no, la prevenció d'incendis ja es porta fent, s'ha de fer durant tot l'any, i sobretot a l'hivern amb temes de manteniment de sotaboscos, treballs forestals, recuperació de conreus. Llavors, si s'ha fet tot això i a més va acompanyat de que aquest any no hi ha hagut cap incendi, doncs fantàstic. També val a dir que aquest fet, sempre estem parlant, mira, no hi ha hagut cap incendi, però de conats d'incendi n'hi ha hagut. O sigui, això és un dels punts que a vegades només acabem, clar, i només ens acabem d'assabentar quan hi ha aquests grans incendis que tots ens estirem dels cabells quan passen aquests fets, no? Però és que aquest any hi ha hagut 14 conats d'incendi al voltant del parc, una dins el parc, i s'han acabat cremant misèria, no sé si ha arribat a 2 hectàrees, vull dir, molt poc, per no dir res. Però clar, aquests han quedat amb conat perquè s'ha fet una ràpida intervenció, que aquesta és la part, jo diria, molt, molt important, i aquí hem de felicitar a tota la gent que hi ha col·laborat en aquest tema i sobretot a la ciutadania. O sigui, el canvi de xip en els últims anys vers el tema de barbacoes, el fet d'evitar generar qualsevol tipus de combustió propera a zones forestals, això ha sigut la clau d'aquest fet. O sigui, abans, la pedagogia que s'ha intentat fer durant aquests anys, el fruit el tenim ara. Però bueno, val a dir que tot i així hi ha hagut aquests 14 conats que no han prosperat perquè s'ha actuat ràpidament.
El dispositiu de prevenció i detecció d'incendis del parc, com de tots els parcs, és una de les principals despeses pressupostàries que es fan l'any. I agafo les paraules d'en Santi. Li fa por al director del parc del Garraf que, havent-hi tants pocs incendis en els últims anys, algú digui, bé, potser estem gastant massa diners?
Jo penso que no.
Ho agafo a partir d'aquesta reflexió de dir, a veure, no hem tingut incendis, però hem tingut 14 conats. Si no tinguéssim la inversió, probablement algun d'aquests conats doncs, podria haver esdevingut incendi.
Efectivament. De fet, a veure, el que sí que podem avançar és que pel tema pressupostari de prevenció d'incendis, no hi ha retallada.
No hi ha retallada.
O sigui, això garanteix que el
dispositiu... Això és línia vermella, allò que hem dit abans.
Exacte. Si parlem de línia vermella, aquest no es toca. Llavors, és important doncs, aquesta seguretat de que tindràs les torres de vigilància, els vehicles equipats doncs, amb aigua per moure's pel territori. I quan parlàvem d'aquesta intentar ajustar i pressupostàriament, ara que estem parlant de prevenció d'incendis, o sigui, el dispositiu, en quant a capítol 1, que seria contractació, on tenim la mateixa gent, tot és el mateix, però en quant a despesa de manteniment, l'hem reduït. Què hem intentat fer? A veure, cada vehicle fa un recorregut dins el parc diàriament, però no necessàriament ha de fer una o dues voltes amb tot el seu recorregut. El que hem intentat és optimitzar de cara que aquests vehicles es moguin pel territori, però es quedin més estones des de punts elevats amb bona cobertura per fer una bona vigilància. No cal que acabin de fer tot. I això ha baixat moltíssim. O sigui, hem aconseguit, sobretot amb combustible, ha baixat moltíssim el consum. I després l'altre tema és el de manteniment dels vehicles. Indubtablement, si aquests vehicles han fet jo diria un 6% menys de despesa amb combustible i una important davallada amb el que ha sigut manteniment, perquè clar, no hi ha hagut el desgast de passar per les pistes. Pensem que són pistes forestals, no són carreteres, i clar, el desgast d'aquests vehicles portant doncs, aquests 300-400 quilos d'aigua doncs és important.
Per tant, allò que dèiem, imaginació, intentar doncs, optimitzar el recurs. Correcte. un cop el tenim.
Sí, sí.
D'acord, aleshores, per tant, de cara als anys vinents no s'ha de patir per un canvi en la política de prevenció.
Jo espero que no. A més, vull dir, a veure, les dades hi són. O sigui, lo important és aquests informes que s'estan generant, vas veient doncs, que hi ha hagut aquests conats, que a més el Garraf és, pel seu tipus de vegetació, és un lloc que doncs, té un risc d'incendi molt més alt que altres indrets, no? Tot i que tenim a favor doncs, tota la humitat, el ser més proper a mar, doncs sempre tens aquesta humitat que t'ajuda moltíssim, però tot diguéssim, la vegetació que tenim, sobretot a la zona del pi, el càrritx, que també està estès per tot aquest territori, i altres espècies doncs, que són molt pirofítiques. Llavors, clar, qualsevol guspira s'ha de tenir molt en compte per poder-la detectar molt ràpidament i apagar-la.
Ara li preguntem al biòleg. De fet, hi ha una estadística aproximada de que cada X anys ha d'haver algun gran incendi a una zona com el Garraf. Fa molts anys que no es compleix aquesta estadística, és a dir, ja està més que trencada aquesta estadística. Això és bo o és dolent? Perquè, clar, sobre el paper és molt bo, però clar...
Sí, això és el que es diu, però indubtablement el que no hi ha d'haver són incendis.
Correcte.
Jo penso, a veure, el que hem de fer és que no hi hagi incendis...
No estem dient que hem d'anar a cremar res,
no,
oi?
No, però...
Però com a mínim allò de dir, estem trencant l'estadística natural, fins i tot, que doncs cada X anys el mateix sistema es renova per ell mateix a través d'un incendi.
Sí, però diria que aquí el que hem de jugar, un punt jo penso molt important, és la gestió que se'n pugui fer, la gestió forestal que es pugui fer d'aquest territori. Nosaltres aquests últims anys hem apostat, com dèiem, a veure, amb el tema de projectes. Tenim un projecte que l'hem comentat fa uns anys i ens costa arrencar perquè no és fàcil, i és el fer tot aquest manteniment que hem intentat portar a terme a través del projecte Caixa de clarides i neteja de sotabosc, l'hem de mantenir jo espero que a partir d'aquest any que ve amb ramats d'ovelles o cabres. O sigui, aquest penso que ha de ser el punt important. Per una banda, baixem moltíssim els costos d'aquest manteniment, i per altra banda doncs, incorporem un element que sempre ha estat en el nostre territori, que han sigut els ramats, que des de sempre hi havien estat per aquí al Garraf, però d'una manera controlada. O sigui, el que sí que ens interessa és no que aquest ramat estigui de qualsevol manera, sinó actuant en zones concretes on interessa que ja s'ha fet doncs, tot aquest treball forestal mecànicament, que ara es pugui fer amb aquest bestiar. Aquesta és una aposta que ens està costant perquè ha desaparegut la figura aquesta del pastor que estava per la muntanya, ara costa trobar aquest tipus de...
Això anàvem a preguntar, clar. com és que no acaba d'engegar? Perquè de fet, recordem de fa molts anys, en Santi,
sí,
que
sí, comentava. Sí, perquè ha sigut una idea que hem intentat portar a terme, que per poder-la desenvolupar ens cal un indret on poder tancar aquest ramat. ens ha, hem trigat el seu temps fins a tenir doncs, el permís d'obres per poder fer, a veure, era un tancat que ja existia, però per poder-lo remodelar s'ha de fer un petit cobriment per guardar menjar que pugui necessitar el pastor. Després s'ha tingut de condicionar un indret per garantir que hi hagi aigua sempre, perquè clar, el Garraf que ens trobarem que justament a l'estiu és quan ens mancarà l'aigua, i la nostra idea tampoc és que acabem proporcionant aquesta aigua a través de cubes d'aigua, sinó que hem d'aprofitar els recursos hídrics que ens dona aquest territori, que és uns petits pous que hi havia. L'any passat vam comentar, vam posar un gran dipòsit d'uns 35-40 mil litres d'aigua, que ara estem emmagatzemant aquesta aigua, que anirà a parar amb uns abeuradors que gaudiran o podran utilitzar aquestes ovelles i aquestes cabres. Clar, fins que tota aquesta infraestructura l'has acabat de desenvolupar, doncs ha portat el seu temps. I després l'altre tema, que trobar doncs el ramat, els pastors que s'hi avinguin per poder estar en un territori com aquest, tampoc ha estat senzill. Jo crec que ara tenim ja una persona que començarem a fer unes proves. A més, hi ha una experiència important que han fet des de l'Ajuntament de Begues, i amb un ramat que els hi funciona molt bé, i penso que nosaltres, a la resta de parc, sobretot en les finques Diputació de Barcelona, que són les que començarem a fer aquest manteniment, es podrà fer.
La clau és fer-ho ara, perquè s'ha fet la neteja prèvia. Clar. A través del projecte de la Caixa.
Correcte, ara portem doncs, aquests últims 3 anys fent unes aclarides importants. Que d'entrada a algú li pot semblar, ostres, quines estassades, o sigui, clar, això ha quedat d'aquells 40.000 peus per hectàrea, deixar-los ara en alguns indrets de 2.000, 3.000 peus, es veu com molt esclarissat. Però per què? Perquè aquests arbres no havien tingut ni la capacitat de poder-se expandir correctament. Eren arbres que eren molt prims, alts, i que ara el que han de desenvolupar és tota la seva brancada, que en aquests propers anys això serà possible. Llavors, tota aquesta neteja que s'ha fet, o aquest triturat del sotabosc, el que hem d'intentar que doncs les ovelles, les cabres, acabin mantenint aquest sotabosc doncs, de la manera que lligant amb el fil del que dèiem, si aquests incendis que són recurrents, no cal, vull dir, si aquesta gestió s'està fent, i a més en alguns indrets començarem a plantar algunes alzines per recuperar una espècie autòctona que sempre havíem estat parlant des de fa molts anys, ara ja comencem, o ja tenim aquesta possibilitat. Concretament, perquè aquest any també, a més, amb tota la gestió que hem anat fent de lo que ha sigut Finca Diputació de Barcelona, també hi ha hagut una altra part important, que ha sigut lo de la sembra aèria, que es va realitzar l'any 94, 95 i algo del 96. Clar, tot això, el seu fruit ja són uns pins importants.
Són pins de 15 anys.
Clar. I aquests pins, en alguns dels casos, també van acabar germinant les seves llavors d'una manera molt concentrada, i teníem densitats molt altes. Ara les hem aclarit, i les properes intervencions que hi hagi per poder fer segurament que seran doncs, això, de poder intercalar entre aquests pins que ja donaran una humitat a algunes alzines per poder recuperar alguna de les espècies que aquí hi teníem.
D'acord. Per tant, fent un resum ràpid, aquesta gestió natural que faria històricament un incendi, doncs si es pot substituir per una gestió humana,
exacte,
també arribaríem al mateix port. Llavors no caldria aquest incendi cada X anys per mantenir el medi en condicions.
Correcte. I a més, lligant això també amb el que comentàvem de biomassa, si aconseguim que aquests boscos acabin sent més madurs, també serà molt més fàcil poder treure un rendiment d'aquestes zones forestals, perquè clar, totes aquestes zones que es van cremar, imaginem-nos a l'any 94 o al 82, que es va cremar el 80% del parc, clar, parlem d'aprofitament de biomassa quan pràcticament fins ara no se'n podria fer alguna mica d'aprofitament. Per què? Perquè eren pins molt prims, vull dir, amb aquests diàmetres no és rendible. Però si després ja estem parlant d'arbres que tindran els seus 30 o 30 i escaig d'anys, home, això ja és una altra cosa. I si aquí podem treure aquest aprofitament i que veiem que tanquem el cicle tallant aquests arbres d'una manera doncs, intercalada, que permet que la resta vagi creixent, bueno, vas aconseguint que aquesta dinàmica de la forestal es recuperi.
Hi ha hagut més visitants o menys visitants?
Jo diria, ens hem mantingut aquests últims anys per lo que amb els censos que es van fent, amb el seguiment, la gent que para aquí, diria que el nombre aquest de 150.000 visitants a l'any se'ns està mantenint. quan s'incrementa, diria, i no són només visitants, són els que en les èpoques de bolets, i ho dic ara perquè justament aquests dies doncs, hi ha hagut una gran proliferació de
ha vingut
de
tard, però ha vingut el bolet.
Ha vingut tard, que inclús, bueno, és un dels temes de cara a regular el tema doncs, d'ús públic, de visitants, ens plantejàvem, però veiem que aquest any, com no havia plogut, no seria doncs, un tema a tenir massa en compte, però veritablement que sí. Però com que ha vingut tard, tampoc hi ha hagut afluència, però no com aquells anys, no sé si l'any passat em sembla que no va ser massa bo, però l'anterior,
aquella falera allà, la venc de l'Esquerrà.
La venc de l'Esquerrà, i clar, i aquests temes sí que ens hi hem de posar, o sigui, aquests temes s'ha de posar, sobretot, perquè és que s'acaben col·lapsant les pistes, vull dir, s'acaben col·lapsant, i penses, si aquí hi ha algun dia una emergència, és que no pot entrar ni una ambulància. Llavors, en aquests punts, sí que amb això s'ha de fer alguna més de pedagogia, la gent informar-la que està molt bé, que vagin a buscar bolets, però si no poden arribar fins a peu d'allà on trobar els bolets, doncs haurem de caminar una mica més per anar-hi, no? Però ja és aquesta la...
O sigui, el que més notes és el bolet.
Jo diria el bolet és el mateix al parc. Però per altra banda, diria, a veure, aquesta setmana passada que hi va haver aquest pont, va ser també una setmana que ha vingut moltíssima gent.
D'acord.
I també ha estat interessant perquè ha vingut molta gent que no coneixia el parc. O sigui que vas veient que un percentatge important també és gent que per primera vegada han sentit a parlar del parc. A veure, el fet de que les pàgines web, totes les informacions, el parc a taula, les àligues, tot això, en algun moment o altre, doncs acaba apareixent en algun punt, no? Dir, escolta, o el parc s'està fent això, o el dia de les migracions, per fer un seguiment. Sempre hi ha alguna excusa i la gent doncs acaba aprofitant-la, que a mi em sembla fantàstic perquè ho puguin, perquè puguin conèixer un entorn que és fantàstic i el tenen aquí al costat d'aquestes grans ciutats.
I gent que en altres circumstàncies econòmiques se n'anava més lluny,
també,
en dies festius, doncs sí. Ara busca allò, el recurs més a prop de casa.
Sí, sí.
Més econòmic, també.
És que, bueno, just abans comentàvem també el fet de que la gent, què està fent ara? Allò que feia fa molts anys, vull dir, quan arribaven aquestes dates, la gent, bueno, doncs anem a la muntanya, però sempre parlaven de la muntanya d'anar al Pirineu. Quan ara diu, no, anem a la muntanya, i anem a la muntanya que tenim molt propera, que a més té una diversitat d'activitats que es poden fer i de recursos que pots aprofitar. I com deia ara, els bolets, doncs escolta, aquests dies, ja dic, aquesta setmana passada que vaig estar treballant pràcticament tots els dies, passant pel parc, ves quantitat de famílies que venien amb els nanos nostres. Penso que això és fantàstic, vull dir, els nanos, que sigui l'excusa, sigui el anar a buscar doncs, bolets, que coneguin aquest entorn i s'ho passin bé, i a més és que ho tenen molt a prop, i els accessos, jo diria que ara, com deien, d'aquests temes que s'han anat millorant en els últims anys, jo diria que ara els accessos doncs, són fàcils pràcticament per tothom.
Continuen entrant més per la Pleta, entren també molt per Quissitges, per Olivella, per Begues...
No, els eixos, a veure, per la Pleta, o sigui, el que és Ratpenat, és el fet de ser una pista forestal i estar asfaltada, això facilita moltíssim, la gent ho veu més.
I és l'accés més proper a Barcelona.
Correcte, quan vens de Barcelona és el més fàcil. L'accés que hi ha des d'aquí Sitges en fa més ús la gent d'aquí, de Sitges. Difícilment, o de Sitges, alguns de Sant Pere també entren per aquí, però vull dir que no és un indret que la gent acabi usant si no ets d'aquí.
Els caps de setmana hi ha molta vehicle, es veu pujant i baixant per la Fita.
O sigui... Clar, baixant, perquè nosaltres també a vegades, quan ens demanen, escolta, i què podem fer? Doncs, home, una alternativa és vostè entrat per aquesta banda de Ratpenat, coneixi, acabis arribant doncs, a Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, no? Vull dir, acabes sortint per aquesta altra part, i pràcticament has pogut veure tot el parc perquè s'ha passat per l'eix central, no? Begues també està entrant molta gent, i Olivella, bueno, jo diria que aquests són els punts més importants. El veïn de l'Esquerrà, el ser més petit, excepte aquesta època que dèiem dels bolets, tampoc és un lloc on hi passi molta gent. Però sí.
I les activitats? Les activitats que s'organitzen a partir del mateix parc, des del parc a taula fins a la festa major del parc, fins al viu al parc, és a dir, tots aquests programes que ja es van engegar fa uns anys per això, per donar a conèixer el parc, es mantenen estables, tenen ja el seu públic?
Sí, jo diria, cada any més o menys la gent el segueix moltíssim, i com dèiem, és que ara el tema de que a través de pàgines web, a través d'internet, la gent s'assabenta, o sigui, la gent que et ve és moltíssima. Què ha succeït aquest any? Que malauradament la festa Viu al Parc va ser un diumenge, es va celebrar un diumenge que va ploure, vam haver de no poder realitzar el mateix castell d'Olèrdola, sinó que es va fer al municipi d'Olèrdola en un recinte. Clar, això minva moltíssim, vull dir, si fa un dia esplèndid la gent et vindrà. Però diria tots els programes, a més el Parc a Taula, doncs en Xavier Roget suposo que també el mes passat em va fer un comentari de el gran nombre de gent que està doncs apuntada en aquests programes, i jo diria que han anat increixent, vull dir, indubtablement tots aquests programes hi ha hagut més gent. El tema de Viu al Parc a les escoles, o sigui, les escoles apuntades, moltíssimes. Sí que és cert que l'any passat hi va haver una davallada important, seria pressupostàriament, per alguns altres, no sé exactament per quins factors, es van deixar d'apuntar, però no perquè no tingui interès, sinó perquè a vegades hi ha altres elements, com això que dèiem, pressupostàriament, clar, si han de pagar potser l'autocar, l'escola, el nos, limita, tot i que després l'activitat és gratuïta i els hi permet als nanos doncs passar-se un dia fantàstic. A més, aquest any ha fet uns dies esplèndids, cosa que altres anys també doncs la climatologia no havia acompanyat, per tant ha sigut uns dies molt, molt, molt bons.
Per tant, doncs, es continua mantenint el nivell d'ús d'aquestes propostes que es fan des del parc.
De moment s'han seguit fent i ha tingut molt bon èxit.
L'objectiu del parc és la preservació del medi i, per tant, la seva, viure aquest medi a prop d'una gran conurbació urbana i, per tant, doncs, compatibilitzar el fet de ser un espai natural a prop de tanta gent. Això vol dir mantenir espècies animals, espècies vegetals, especialment en companyia d'aquests visitants dels que parlàvem ara. Tot plegat, la compatibilització ha arribat a un punt bo, és a dir, ja és fàcil mantenir aquesta compatibilitat entre la presència de visitants i un cert entorn natural, entre cometes, salvatge?
Sí, jo diria que sí, perquè, a més, veure les espècies que acaben estant en aquest territori han sigut espècies que la presència humana l'han tolerat força bé. O sigui, parlem de l'àliga cuabarrada, indubtablement que no li agradarà a l'àliga que estigui la gent passi per sota mateix el seu niu, però tolerarà el veure gent quan ella, l'àliga, doncs està caçant per un territori. Potser la que ara ens costa una mica més, i és pel tema de que la gent ha d'anar entenent, que el tema de tortugues. A veure, la tortuga mediterrània és un projecte que des de l'any 94 portem un projecte de reintroducció d'aquesta espècie. Clar, se n'han anat deixant cada any, ara fa uns, què se farà, 3 o 4 setmanes, es va reintroduir 5 o 600 exemplars més. Dubtablement que això ha de passar perquè la gent que visita aquest territori entengui que és una espècie salvatge, que és una espècie que ha d'estar en aquest territori, i no la relacioni amb una espècie que l'haurem o la podem agafar i ens l'hem d'emportar a casa. És una espècie protegida. Llavors, jo diria que aquesta és l'espècie que ens costa més que la gent, o sensibilitzar la gent perquè l'entengui, que quan veus una tortuga al camp és perquè aquesta espècie és una espècie d'aquest territori i que fa una funció important en aquest territori.
Però com no apreta a córrer...
I com que no apreta a córrer és molt fàcil agafar-la.
Ah, exacte.
I aquest és el punt, jo diríem, quan el tema de conservació, i no és un tema de que la tortuga, així com les àligues podríem dir, mira, són les àligues, al veure tanta gent, se'n van. En aquest cas no passa això, però la tortuga fa la seva via, i si algú no entén que aquesta espècie, quan la veiem, podem seguir-la, podem veure el que està fent i la deixem, clar, al moment que aquesta tortuga l'agafem, estem infringint, i clar, estem infringint perquè és una espècie protegida i això pot tenir una repercussió i una sanció. El que intentem és això, explicar a la gent que quan en vegin, que facin, que la observin, que vegin el seu seguiment, però que la deixin en el territori, perquè si volem que després, passejant ja aquestes tortugues, doncs es reprodueixin d'una manera normal aquí, hem d'aconseguir que la gent la vegin com una espècie doncs salvatge en aquest territori. La resta diria que molt bé, les basses s'han recuperat moltíssim, a més hem tingut molt suport de diferents entitats d'aquest territori, sí, de Vilanova, de Sitges, de tot arreu, de fer seguiments, de manteniment d'aquestes espècies, jo diria que fantàstic. I les àligues aquest any, a veure, hi ha les tres parelles, les tres sembla que estaven arreglant molt més els nius abans de totes aquestes pluges, però espero que tan bon punt això s'estabilitzi una mica més, la climatologia tornin a... i puguin tirar endavant la nidificació.
Anava a dir, hem portat dos anys dolents amb el sitcom que teníem muntat a internet de les àligues.
Clar, perquè ha sigut... Bueno, les àligues és el que diem, a veure, elles tenen la seva manera, o sigui, el seu comportament, i aquests últims anys, entre que de les tres només en nidificava una, i aquesta nidificava en un indret que no hi havia, doncs, les càmeres, no les hem pogut seguir. I hi ha prou que tenim correus de molta gent, o sigui, això ha creat unes expectatives de seguiment que a nosaltres ens ha superat, vull dir, sincerament, no m'hagués imaginat mai que hi hagués tanta gent que estés seguint, vull dir, ara ja fa quasi un mes que la gent ja comença a entrar, com que hi ha pàgines, bueno, la pàgina del Facebook i tal, ja de seguida que, escolta, com estan aquest any, tiraran endavant, però a més de tot Espanya, o sigui, et dones compte que hi ha gent de tot arreu que s'està interessant per aquest tema, i inclús de l'estranger, no? I això, home, et dona un punt d'alegria, perquè penses que tot el que s'ha fet, a part d'un tema de conservació, s'ha fet un tema, doncs, de conscienciació i pedagògic molt important vers la societat. Vull dir que les àligues ja les podem veure, que és una espècie que s'ha de conservar, i que és meravellós poder-les tenir en un entorn tan proper a unes grans ciutats. Mm-hmm. I si estan aquí, veritablement és perquè... s'ha fet una bona gestió, però perquè la gent ha respost, o sigui, la gent, si se li diu que faci, o que és que faci, que les indiques perquè passi per uns indrets, la gent ho respecta, i això s'ha d'agrair, vull dir, són logros, són millores o conseqüències que han estat possibles perquè la gent ha ajudat moltíssim, això ha estat important.
Dos aspectes concrets. Per una banda, aquest any, si no recordo malament, el parc ha començat a publicar informació sobre les batudes de senglar i sobre les activitats que fan els caçadors d'una manera, doncs, pública a la seva web. I per altra banda, també aquest any s'ha tancat un conveni de regulació de l'escalada amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Com, tant una cosa com l'altra, com ha funcionat i per què s'ha fet d'aquesta
manera? A veure,
manera?
Començant per aquest de les batudes, penso que aquest és un tema importantíssim, és importantíssim el que s'hagi aconseguit, que per una banda nosaltres, o sigui, des del parc ja s'informava de totes les activitats que es portaven a terme, des de caminates, de curses, tot això, però clar, la part que pot entrar en conflicte amb una activitat com aquesta pot ser una batuda de senglar. Llavors, el fet de que ara es puguin publicar, indubtablement que publiquem totes les que des de les societats de caçadors o des de la federació ens arriben. Ho dic això perquè algú pot, en alguna ocasió pot trobar-se que hi hagi alguna batuda que no estigui informada, però és perquè a nosaltres no ens hagi arribat. Però
sí, no hi ha cap obligació d'informar el parc sobre les batudes d'entrada, o sí?
Sí, s'hauria d'informar. El que passa que com que ja hi ha un pla tècnic de gestió durant tot l'any, ja saps que tots els dijous, tots els diumenges o dissabte i diumenges pot haver-hi, doncs, aquestes batudes. Llavors, clar, el que demanem és per entrar o per compatibilitzar la gent que li agrada caminar i la gent, doncs, que desenvolupa aquestes activitats cinegètiques, doncs s'informi. I d'aquesta manera, si un vol fer una ruta un dia, si s'informi i veu que hi ha una batuda, diu, pues mira, avui en vez d'anar, no sé, per la zona de Sitges, m'aniré més per la zona de Sant Pere de Ribes. Uh-huh. I això ha funcionat molt bé. A més, veus que la gent, doncs, que segueixen i aquestes activitats van informant, tot i que val a dir que en algun moment fora parc hi ha hagut alguna batuda i, ostres, aquesta s'hagués pogut informar perquè ens van trobar l'altre dia que no estava. Jo diria que això ha estat fantàstic. També aprofito per dir que aquest any, doncs, arrel de, jo diria, a veure, tampoc potser sí que es veuen més senglars, però no és perquè potser n'hi hagi més, sinó perquè aquests senglars cada vegada, com dèiem, potser s'han apropat molt més a les zones urbanes. Aquests senglars han aprofitat que les restes orgànics de les ciutats les acaben aprofitant. No sé, Sitges en parlaven a vegades que baixen pràcticament també fins aquí. A la Plana Novella també passa el mateix. Què deuen anar? Doncs van a buscar les restes de les escombraries, les restes que es llencen. Llavors aquests... La seva presència és més evident perquè s'apropen molt més a les persones. Nosaltres, a veure, pels censos que s'han fet, tampoc és que hagin augmentat com en altres indrets. Però tot i així, sí que es faran batudes controlades per regular aquestes poblacions. Indubtablement, que hi hagi una població important dintre un territori a la que se sobrepassi un límit pot afectar molt més sobre els agricultors, per exemple, els que tinguin vinya, com ha passat aquest any a la zona de Sitges, alguns dels agricultors deien, ostres, que l'afectació sobre la vinya ha estat important. Indubtablement que poden tenir efectes sobre la circulació viària. Si diria dins el parc, anant a 30, difícilment algú podria acabar tenint un accident important pels senglars.
No, però tothom va 30, eh?
Exacte. Jo he dit 30 perquè és que...
És la velocitat, no, és, ho entenem perfectament.
Sí. Jo el de 30 és que intento amb aquest tema repetir-lo moltíssim. I costa que la gent vagi a 30, però penso que ens hem d'acostumar que és una pista forestal i si volem, no només pel tema senglar, que ens pot ocasionar podem tenir un accident, sinó per l'atropellament d'espècies que hi ha. O sigui, el parc, un dels temes que ens preocupa és la quantitat de petits ocells que s'acaben atropellant, ara durant tot l'any els ocells, i després sobretot a primavera i tardor quant a rèptils i alguns amfibis. Llavors, això sí que em preocupa perquè si anéssim més a poc tindries temps de veure, l'ocell podria passar, però quan anem quan es va a velocitats més elevades difícilment podem evitar aquesta col·lisió amb aquests petits ocells, i la veritat que et fa molta pena quan veus que els acabes veient al mig de la pista, no? Deia això, i el tema de control ja és important, vull dir que es puguin anar caçant tots els senglars que calgui i que la seva població s'estabilitzi. Clar, aquí tenim un territori que no hi ha depredadors pels senglars, llavors l'únic depredador que podem tenir és l'home i doncs hem d'intentar que està molt ben coordinades, inclús nosaltres el que tendim des del parc també és que algunes d'aquestes batudes es puguin realitzar entre setmana, que és quan amb menys, diguéssim, menys interferència pot tenir amb la visitació del gran públic, de la persona que ve amb els nanos pel parc. Tampoc és que aquells dies doncs, hi hagi batudes, que hi hagi més, diguéssim, és més difícil compatibilitzar-ho, perquè molta gent, de vegades, inclús molts dels que venen, no saben que dins del parc es pot caçar, no? I llavors queden sorpresos, i en canvi, es contempla que la cacera doncs, és un aprofitament, és un recurs, i per tant, com a tal, es pot realitzar. El que passa que nosaltres ja intentem, com a gestors, d'intentar-ho gestionar que entri el menys possible, diguéssim, amb coincidència amb aquestes activitats. Uh-huh. I respecte al conveni d'escalada...
Ho acabarem a parlar el mes que ve, de tota manera. Fem algun apunt, Santi? Tenim 3 minuts encara.
Sí, doncs el tema de l'escalada, el conveni està pràcticament acabat, però no està encara signat. Degut sobretot petites diferències, perquè des de qualsevol de les entitats que realitzen l'escalada en aquest territori diuen, i escolta, i si algun dia volem anar a escalar aquí? Vull dir, són petits detalls que s'han de llimar, però diria que el cos central del conveni està perfectament redactat i aprovat per totes les parts, i això, si més no, ens ajudarà a que tota la gent, els que estan federats, doncs indubtablement doncs, que tindran tota aquesta informació, i el fet de respectar unes zones que no es podrà escalar durant un temps, podrem gaudir d'unes doncs, espècies que puguin estar sobre aquest territori.
Ja hi havia, no?, una certa regulació fins ara?
Sí, a veure, el fet de ser una zona d'especial protecció, una CEPA, ja tens és un espai protegit, llavors com a gestors pots fer-ho, però com que sempre el que hem intentat és col·laborar amb tots els ens del territori, el que volíem és consensuar una proposta. O sigui, a part de dir, és que nosaltres hem vist que aquí és un lloc que s'ha de regular, ja estava regulat, però el que volíem és que qui és el que porta el tema de l'esclau? Doncs la Federació d'Entitats Excursionistes. Doncs, escolta, parlem amb ells i mirem de redactar un document que sigui, a veure, que sigui validat per en dues parts, que és el que interessa. Vull dir, a part de dir, jo poso un rètol aquí, no és que vulguem posar un rètol, posem un rètol perquè creiem que si un escalador vol disfrutar de l'escalada, segurament que disfrutarà moltíssim si a més li pot passar una àliga relativament a prop, però si la destorbem de tal manera que no pot nidificar, doncs aquesta espècie no la podrem tenir en el nostre territori.
Mm-hmm. Hi ha bona voluntat per part de tothom?
Sí.
En aquest període heu detectat?
Moltíssim, jo diria molt. Mm-hmm. Vull dir, la gent, indubtablement que al principi és com tot, quan surt una normativa o fas alguna cosa nova, la gent s'enfada i d'això, però és minoria, és com aquestes quan hi ha destrosses i tot això, vull dir, són quatre els que acaben, el que passa que és molt evident, clar, aquestes, els desperfectes o que algú s'enfadi, normalment quan acabes detectant o que t'arriba alguna nota a la pàgina web, la gent és a vegades per queixar-se, i les coses que fas bé a vegades doncs, amb això no acaba sortint, però també surt, no? que tampoc ens preocupa tant. Jo penso que l'important és que la gran majoria de la gent entén que la gestió que s'està portant és la correcta, i que si unes zones no es pot escalar durant una època de l'any o durant tot l'any, ho entenen perfectament perquè hi ha alternatives.
30 segons, un desig per l'any que ve.
Ai, bueno, un desig, m'has enganxat. No, un desig, jo diria, com diem aquests últims anys, que sigui un any com aquest, i sobretot diria, no és un tema només que ens afecti el parc, però el tema de l'economia es recuperi, i que doncs, tots aquests projectes que en aquests últims temps estem redactant els puguem portar a terme, si no és aquest any que ve, els propers anys.
Doncs Santi Llacuna, director del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies. Tornarem a saludar amb en Santi a l'entrada l'any vinent.
Bona
entrada d'any.
Molt bé, bones festes.
I a tots vostès, doncs ho deixem aquí, 5 minuts, notícies en Com Ràdio, i després doncs, parlarem d'Ona Mallorca.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.